Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
Les noves generacions en la professió de la flequeria ha salvat el sector, segons el president del Gremi de Flequers de Barcelona, el sabadellenc Andreu Llargués. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El també creador de l'escola Andreu Llargués Baking School de Sabadell ha reivindicat la formació professional per seguir avançant.
Sense formació, sense conèixer l'ofici, no podem fer innovació. I sense innovació, no trobem clients ni donem el que la societat es vol de nosaltres. I sobretot altra cosa, garantir la qualitat del producte, que és essencial, o pas salut, i això és el principal de tot. I no pot ser que estigui al mercat una sèrie de pans tirats i de la forma que tots sabem.
Tot i això, l'oferta de places de formació professional de forn, pastisseria i confiteria és inferior a la demanda. Al Vallès Occidental hi ha 26 places, mentre que 36 persones optaven per fer aquesta formació en primera opció el curs passat.
Les demandes per evitar la concentració de professionals de pediatria en centres d'atenció primària concrets arribaran al Parlament.
Els comuns portaran a la Cambra Catalana les demandes de SOS Pediatria. La formació també reclama que s'especifiquin mesures per revertir la situació en un context on, a més, 8 dels 12 centres mèdics sabadellencs no tenen el nombre de professionals necessaris.
I en esports, Lamine Gassama ha estat presentat avui com a nou fitxatge del Centre d'Esport Sabadell.
El lateral francès d'origen senegalès ha reconegut que li falta tornar a agafar ritme competitiu, ja que estava sense club des de l'estiu passat. No obstant això, assegura estar en un bon estat de forma.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació complicada aquesta hora a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell. A la C58 trobem 3 quilòmetres i mig de retencions a Montcada en sentit Barcelona. A la B30 també hi ha 2 quilòmetres de cues, en aquest cas a Cerdanyola en sentit nord, i a l'AP7 3 quilòmetres més a Barberà, també en sentit nord. Pel que fa a la ciutat comtal, trànsit molt dens aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que s'estan moderant. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Hi haurà canvis? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda, el cel es manté força nuvolat arreu del país i continuem parlant d'aquesta precipitació feble que s'està escapant a diversos municipis de Catalunya, sobretot del Ter Sud, de l'interior del país i també cap a l'extrem nord. Es podrà obrir alguna clariana tímida arran de costa, però en qualsevol cas els núvols es mantindran sent els protagonistes. D'aquí la temperatura, que a hores d'ara oscil·la entre els 15 i 16 graus, la més alta. Continuarem parlant d'una temperatura molt similar durant aquestes immediates hores, no ha de pujar massa més. I de cara a aquesta propera nit, tampoc no s'espera una nit tan freda, i és que continuarem parlant de força núvols. De cara a demà continuarem parlant d'una situació molt semblant. Sí que a la tarda hi haurà més clarianes, sobretot cap a la meitat des del país, però en canvi durant el matí continuarem parlant de núvols i també d'aquesta precipitació dispersa que continuarà afectant i que s'anirà movent d'est cap a oest. Per tant, continuem parlant de pocs canvis. D'altra banda, pel que fa a la situació marítima i a causa d'aquest vent de component nord-est que continua bufant a punts del litoral, continuarem parlant d'aquesta situació marítima alterada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El sector dels flequers s'ha salvat gràcies a la formació professional. Així de contundent s'ha mostrat Andreu Llargués, president del Gremi de Flequers de la província de Barcelona i creador de l'escola Andreu Llargués Baking School de Sabadell. Pel mestre Forner, formar noves generacions ha evitat que la professió s'hagi degradat i ha revaloritzat el pa en la societat.
Llargués assegura que la ciutadania havia deixat de valorar el pa, un fet que havia portat una certa degradació de la professió de forner. Comença a ensenyar a fer pa, però ho canvia tot. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Fa uns temps semblava ja que fos una cosa a desaparèixer. Avui dia estem amb la Lola, amb les masses mares, els pas diferents, i tot això ha sigut possible gràcies a la formació professional i que vosaltres tinguéssiu un lloc, el Batalló, amb el primer cop i després els Molins, que poguéssim allà pues, fer aquesta escola que hem portat el nom de Sabadell per tot el món, perquè venen alumnes de tot el món, de tot el resto de l'estat espanyol, i ja està podent dir-ho ara, hasta de Moscú, han estat 2 anys enviant gent aquí també per formar-se.
En aquest context, Llargués considera que el futur del sector ha estat molt bo, ja que els clients estan responent positivament a tots aquests canvis.
La salut és bona, amb perspectives de guanyar, perquè el que veiem és que la gent demana pa de qualitat i pa sa, el que he dit abans. Menja pa i menja, però que sigui sa, eh? Això és la cosa aquesta. Jo veig que en aquests moments, pel pa, la gent et demana i està molt enterada si aquest pa d'espelta, quina quantitat de pa d'espelta, aquest pa per què serveix, aquest pa per l'altre. És a dir, hi ha gent que està interessada pel que menja, que fa uns anys la gent menjava el pa tal i importava.
Ara mateix a la comarca hi ha 26 places de formació professional en forneria, pastisseria i confiteria, mentre que hi ha 36 persones que havien demanat en primera opció el curs passat. És a dir, que hi ha més demanda que oferta.
Andreu Llargués justament acaba de rebre un dels premis PIMEC, tant per la seva trajectòria professional com de formació. En la segona edició dels guardons, ajornada per la pandèmia, la patronal també ha reconegut l'espai de coworking Crec, ubicat al carrer del Sol.
Aquestes instal·lacions de 1.000 metres quadrats en ple centre de la ciutat es van posar en marxa just abans de la pandèmia i va cedir espais gratuïts a emprenedors perquè poguessin treballar amb totes les garanties. El seu gerent, Roman Calavera, considera que el coworking ha vingut per quedar-se i assegura que són molts els avantatges de treballar acompanyat. Són declaracions del programa El Cafè.
La gent arriba allà, és bé que és el seu espai i la feina és infraestructura per treballar, però sobretot el que es tracta és un espai de relació, un espai de col·laboració, un espai de projectes comuns i sobretot un espai per sentir-se acompanyat amb allò que fas. Nosaltres tenim tot un equip de professionals que treballa a cada centre. El que es tracta és això, de trobar aquests models i aquests moments perquè tothom tingui aquest valor afegit de que el seu projecte a dins del CREC doncs, va més ràpid, pesa més.
PIMEC també ha afegit 2 guardons més, en aquest cas a títol pòstum. S'ha reconegut a Josep Argemí i Enric Peñarroya per la seva tasca per a les petites i mitjanes empreses i el teixit associatiu.
La tercera jornada de vaga a l'ensenyament s'ha seguit amb menys participació entre els docents que les anteriors. Segons les dades d'educació, només un 11% del personal del Vallès Occidental s'ha aturat avui. A Sabadell, els mestres han tallat el trànsit a l'avinguda Matadepera, Can 10, al matí, mentre que a la tarda, les famílies del 3 a Claramunt han fet el mateix a la carretera de Molins de Rei.
Una protesta que va començar dimarts passat, el primer dia de vaga, i que s'allargarà els dies 23, 24, 25, 29 i 30 de març. Pablo Moliner, membre de l'AFA de l'Escola Teresa Claramunt, dona ple suport a les reivindicacions dels docents.
Cada dia som una miqueta més i animem des d'aquí i més o menys al voltant de 40-50 persones estem fent aquesta activitat reivindicativa, que no deixa de ser una acció lúdico-festiva on hi ha presència d'alumnes i que simplement donar a entendre a la resta de la societat doncs, que hi ha unes mancances dins de l'educació pública i que hem de millorar, tirar endavant cap a un augment d'aquesta qualitat educativa.
Els talls de trànsit es faran a 4:45 fins a les 5 de la tarda i tenen, però, un caràcter festiu.
Com que és en horari posterior a la finalització de les classes, hi ha famílies que han portat els seus fills o filles a l'escola i d'altres que poden venir, o inclús també estem veient que han vingut docents d'altres instituts o persones d'altres escoles.
Però això és la va.
A Barcelona els mestres han tallat la ronda litoral al matí i després unes 10.000 persones s'han manifestat pel centre de la ciutat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Els comuns portaran al Parlament les demandes de la plataforma SOS Pediatria. El grup liderat per Jèssica Albiach ha tramitat una 15ª de preguntes dirigides a la mesa perquè hi hagi resposta escrita sobre l'actual situació dels serveis de pediatria als CAPs de Sabadell.
En Comú Podem denunciar la concentració del servei que està efectuant el departament, amb cada cop menys centres d'atenció primària sense aquest servei de pediatria. Segons els comuns, a més de 8 dels 12 centres mèdics no tenen el nombre de professionals necessaris o la gent es planteja anar a la mútua perquè les urgències estan col·lapsades. David Cid és portaveu del grup parlamentari.
Volem saber és quants infants estan assignats a cada centre d'atenció primària, quants professionals tenen plaça fixa, tant de professionals de metges i metges de pediatria com també infermeres i infermers de pediatria, i sobretot el que volem saber és que d'una vegada per totes no, a la Generalitat i especialment la consellera i a la Conselleria de Salut doncs, expliciti quin és el seu pla.
Entre les preguntes també asseguren que volen conèixer les mesures per revertir la situació, si el conseller Josep Maria Argimon té previst reunir-se amb la plataforma Sospediatria o si consideren raonable que una visita es demori 3 setmanes.
També si creu que és raonable que hi hagi situacions com les que han denunciat nombroses famílies que han de passar 3 setmanes per tindre cita pediàtrica o que s'han de desplaçar les urgències del parc Taulí. Per tant, nosaltres, com deia, no compartim aquesta estratègia per part del conseller Argimon. El que cal és reforçar l'atenció primària, no que l'atenció primària cada vegada més el que acabi passant, com denunciava la plataforma Sospediatria, és que molta gent es fa mútues sanitàries privades perquè no pot esperar.
No és la primera vegada que els comuns porten al ple del Parlament de Catalunya qüestions relacionades amb la salut a Sabadell. De fet, ja va passar fa un mes, al febrer. Les preguntes s'adrecen a la Comissió de Salut perquè la conselleria hi doni resposta.
Nou aparell a la Universitat Autònoma de Barcelona per saber quina densitat de pol·len hi ha a l'ambient ara en temps real. La tecnologia suïssa que s'ha incorporat calcula la concentració en l'aire a temps real serà d'utilitat davant d'una primavera que es preveu normal, és a dir, forta al principi, però més curta de l'habitual.
Tot i que al nord d'Europa és més comú, el giny és el primer d'aquestes característiques que s'instal·la a Espanya i a tota la regió mediterrània. Genera uns algoritmes a partir de les imatges i hologrames de cada tipus de pol·len que capta l'aparell per poder-lo classificar i analitzar. Laura Soto, presidenta del Comitè d'Al·lèrgia Respiratòria de la Societat Catalana d'Al·lèrgia Immunològica Clínica i SCAIC, diu que l'emissió de partícules tòxiques fa més agressius als pol·lens.
L'emissió de partícules tòxiques contaminants a l'atmosfera ja sabem que té una capacitat molt important d'alterar els pol·lens, fent-los més agressius per a les persones que pateixen al·lèrgia, empitjorant les seves crisis, no només d'entaponament a nivell de l'estructura de les vies respiratòries superiors, sinó també de les vies respiratòries inferiors, d'empitjorament del seu asma.
I a més de contaminació, pitjor és la situació. La coordinadora de la xarxa aerobiològica de Catalunya, Jordina Belmonte, recomana a les persones al·lèrgiques que mantinguin la mascareta a l'exterior aquesta primavera per tal de minimitzar l'impacte de la malaltia.
Jo sempre dic que ara que la gent no ens fa vergonya anar amb mascareta pel carrer, als al·lèrgics els hi serà interessant segurament utilitzar una mascareta per no patir tanta al·lèrgia a l'època que tenen el problema.
Els experts apunten que el darrer episodi de pluges pot accelerar la pol·linització, però dins dels nivells que es consideren normals. A Catalunya hi ha 2,5 milions al·lèrgics, el 25% de la població pateix rinitis o conjuntivitis al·lèrgica i fins a un 12%, a més, asma al·lèrgica.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío celebra l'estrena als seus 30 anys al seu nou local. L'espai cedit per l'Ajuntament a la Granja del Pas és el primer que no és privat i ha de permetre a l'entitat tenir una millor economia. Aquest diumenge passat van fer una missa i un dinar de celebració amb el bisbe del Vallès, Salvador Cristau.
L'entitat gaudeix ara de bona salut amb 150 sòcies i l'adjudicació d'un nou espai a la ciutat és una bona notícia per a ells. Des del febrer del 21, el consistori els ha cedit un local a la Granja del Pas, situada al Parc Central. Per celebrar aquesta nova etapa i l'aniversari dels 30, la Hermandat va organitzar diumenge un dinar i una missa rociera amb el bisbe Cristau i alguns polítics locals. Antonio Valenzuela, president de la Hermandat, destaca per què serà un pas endavant aquest nou local.
Han arribat al llarg dels anys persones que sense tenir un vincle ni amb Andalusia, ni amb la devoció a la Virgen del Rocío, fins i tot bueno, persones que són d'aquí, no? Que són de Sabadell i d'altres localitats de Catalunya, doncs ens trobem que per un motiu o per un altre han trobat en l'Hermandat un lloc on està a gust, on realitzar-se, on poder contribuir, tal, tal. Llavors ens trobem també en aquest perfil.
A més, tenen una vessant caritativa que en la seva última iniciativa amb la crisi d'Ucraïna ja han enviat 150 caixes de material mèdic, alimentari o roba a la frontera amb Polònia.
El Ciervo fa 100 anys i l'efemèride comença a festejar-se avui amb dues arrencades, la dels actes de Sant Josep i també l'exposició sobre la seva trajectòria al Museu d'Història, que es podrà veure fins al 24 d'abril.
Laia Perea, comissària de l'exposició, ha apuntat al programa Al Matí, que és el que es podrà veure a la mostra sobre l'associació.
Sí, l'exposició sobretot és a través de plafons expositius i una col·lecció proporcionada pels nostres socis i sòcies, sobretot els més antics, no?, de la nostra entitat, que tenien joies a casa del Ciervo. I a partir d'aquí, i fotografies antigues, doncs anem fent aquest viatge al llarg dels 100 anys d'història de l'entitat.
La idea neix d'un grup d'obrers que es troben al Saló del Cafè Paral·lelo de Gràcia el 1922. La tasca de documentació s'ha allargat durant 2 anys. El muntatge pròpiament de l'exposició va començar al setembre.
2 museus sabadellencs participen en la celebració del 175è aniversari del Liceu. La iniciativa agrupa un centenar de centres expositius catalans que s'han sumat a l'efemèride, una idea que s'ha coordinat entre museus, col·leccions, biblioteques i arxius per celebrar l'aniversari del Gran Teatre del Liceu i que exposarà els objectes arreu de Catalunya fins al juliol del 2023.
I al Museu d'Història recuperen una peça simbòlica dels anys 20, una ràdio que té una relació amb aquesta casa, Ràdio Sabadell. Roser Enric, tècnica de l'espai, n'explica el perquè.
Concretament l'11 d'abril de 1935, Ràdio Sabadell, que en aquell moment era EAJ20, va retransmetre en directe una òpera, l'òpera Carmen, des de l'Escala de Milà. Això ho va fer, no ho va fer sol, això, la iniciativa d'aquesta retransmissió era de Ràdio Barcelona, però hi van participar totes les xarxes catalanes.
I el Museu d'Art s'han sumat també a la celebració dels 175 anys del Liceu amb 2 peces de la col·lecció, la Pinacoteca Local, i exposaran una aquarel·la de Francesc Soler i Rovirosa de 1895 que reproduïa els decorats de l'òpera Verdi de Falstaff, representada un any després. Un pintor barceloní que va acabar a Sabadell per una casualitat, com explica Engràcia Torruella, directora del museu.
Soler i Rovirosa era barceloní, però va entrar en contacte amb el món artístic sabadellenc l'any 1870. Quan es refugià a casa del seu amic Ramon Quer en declarar-se una epidèmia de febre groga a la ciutat comtal. El sojorn a Sabadell de Soler i Rovirosa fou un autèntic revulsiu per als artistes professionals i aficionats que s'aglutinaren al seu voltant.
Qui visiti les peces podrà accedir a través d'un codi QR a la informació completa i tot el català creat per l'ocasió a la seva web.
L'Ajuntament de Sabadell ha impulsat el segell Gesta, amb el qual es vol garantir que tots els actes culturals de la ciutat compleixen criteris de gènere, equitat, sostenibilitat, transparència i accessibilitat. A partir d'ara i amb l'objectiu que aquesta eina estigui plenament implementada de cara a Sabadell, capital de la cultura 2024, tota la programació cultural haurà de passar per aquest filtre.
La proposta l'ha rebut l'aval de Vinyet Panyella, presidenta del Consell Nacional de Cultura i de les Arts, qui creu que és un bon mecanisme per influir en la transformació de la societat.
Però em va semblar especialment important no només la capitalitat cultural, que de fet és un exercici que posa a prova els municipis i els seus representants dels ajuntaments de veure fins a quin punt són capaços de desenvolupar més que una programació, una actitud de transformació de les ciutats i de les viles a través de la cultura, i és com l'hora de la veritat.
La iniciativa es complementa amb una adreça de correu electrònic capitaldelaculturacatalana@ajuntamentdesabadell.cat, on es pot escriure si es creu que algun acte vulnera els drets dels espectadors.
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
Nosaltres, aquí al peu del canó, en Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Aquest 20 de març torna Corro contra el Càncer, la cursa solidària de Sabadell.
Tots i totes correm contra el càncer. Corre o camina als 5 quilòmetres solidaris de Sabadell.
Cursa en benefici de l'associació Contra el Càncer.
Participa a la cursa 100% solidària de Sabadell.
Aquest 20 de març a 2:15 del matí.
Inscriu-t'hi a corrocontralcàncer.cat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Barcelona serà una de les quatre províncies de l'Estat que comptarà amb un pla pilot per acollir refugiats ucraïnesos a través de les famílies residents de la ciutat.
El Ministeri d'Inclusió diu que el primer que es començarà a fer és una verificació de les famílies i els habitatges mitjançant un conveni amb la Fundació La Caixa. Les despeses derivades de l'acollida d'ucraïnesos seran finançades amb fons europeus. A més, des del govern anuncien que hi ha 4.500 ucraïnesos que ja s'han documentat i han obtingut l'estatus de refugiat a l'Estat espanyol.
Després de 3 setmanes de guerra a Ucraïna, ja hi ha més de 3 milions de refugiats.
La xifra ha patit un augment de més de 100.000 persones en les últimes 24 hores. L'ONU constata que Europa no havia conegut un moviment tan ràpid de refugiats des del final de la Segona Guerra Mundial.
Fora de Sabadell i la comarca.
Quim Torra és jutjat en absència per desobeir l'ordre del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya de retirar la pancarta a favor dels presos independentistes.
Com que la petició no és de presó, la llei preveu que es pugui celebrar el judici encara que l'expresident no s'hagi presentat i ni les acusacions ni la defensa s'hi han oposat. La Fiscalia demana 20 mesos d'inhabilitació per no retirar la pancarta del Palau de la Generalitat al setembre de 2019.
El govern espanyol vol limitar el preu de l'electricitat a 180 euros al megawatt hora.
El Ministeri de Transició Ecològica diu que portaran la proposta a la Unió Europea la setmana que ve, però si des de Brussel·les no hi donen suport, ho faran igualment. L'increment de preus de la llum ha beneficiat les tres grans elèctriques del país, que han incrementat els seus beneficis en un 47%.
Esports.
Bienvenue, Lamine. Merci pour être ici avec nous.
El protagonisme de la setmana al centre d'esports ha estat pel nou fitxatge Lamine Gassama i avui el senegalès està presentat oficialment. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El director general del club, Bruno Batlle, ha estat l'encarregat de donar-li la benvinguda a la primera roda de premsa de Gassama com a jugador laquinat.
El nou lateral dret del Sabadell ha assegurat que es troba en un bon estat de forma, però també ha reconegut que li falta ritme competitiu, ja que ha estat sense equip tots aquests mesos. Alhora, Gassama s'ha mostrat ben il·lusionat amb aquesta oportunitat que li ha brindat el club.
Venir aquí és un gran repte i una oportunitat molt maca. D'entrada, em focalitzo en l'objectiu del club, que, per què no, intentar fer el play-off. I sé que si faig un bon paper, això em donaria opcions després de tornar a jugar amb la selecció.
El senegalès també ha explicat que no tindria cap problema en jugar en una posició més avançada si així ho requereixen les circumstàncies. Les lesions d'Òscar Rubio, que evoluciona favorablement, i d'Alfred Planes, en un estat més incert, han precipitat que la direcció esportiva hagi pres la decisió d'incorporar Gassama, com ha admès el secretari tècnic del centre d'esports, Miguel de Ita.
En principio, las bajas tienen una duración indefinida y ante el reto que nos queda para podernos meter en playoff, queríamos reducir esas posibilidades, surgió la oportunidad de mercado y nos decidimos por ello.
Tot i que és improbable, Gassama tindria la primera oportunitat de jugar amb el Sabadell diumenge a les 5 davant el Real Madrid-Castilla. De cara a l'enfrontament, continua el degoteig d'entrades venudes i ja se n'han retirat més de 400. El partit, per cert, se'l perdran tant el tècnic Pedro Munitis com l'entrenador de porters Pablo Doñate, que han estat sancionats dues jornades després de ser expulsats el passat dissabte.
No deixem el futbol perquè els diversos equips de la segona catalana de la ciutat encaren els seus enfrontaments amb necessitats ben diferents. El primer en jugar serà el filial del centre d'esport Sabadell, que busca mantenir com a mínim la distància a la part alta.
Això és el grup 4 d'aquesta segona catalana. Els de Jordi López van ampliar el passat cap de setmana a 2 punts la diferència amb el segon classificat, la Pirinaica. Aquesta jornada es veuran les cares amb l'Avià, dissabte a les 5 de la tarda. El tècnic avisa que els del Berguedà, tot i començar malament, són un rival ben complicat.
L'Avià era per baixa fins a la jornada 12-13, que van canviar de míster. Des de llavors fins ara és dels 3-4 millors equips. O sigui, ha fet una remuntada molt bona i d'estar pràcticament enfonsat a la tercera catalana, s'ha aixecat, s'han reforçat amb fitxatges nous i és un equip totalment diferent de la primera volta. Ens trobarem un rival difícil i nosaltres allà, doncs, fora de casa, aquests pobles, sempre costa molt jugar.
També el grup 4, el Can Rull Rómulo Tronchoni, necessita tornar al camí de la victòria després de patir 3 derrotes consecutives, si volen mantenir-se això a la zona tranquil·la de la classificació. Els de José García Numós, qui rebran diumenge el penúltim classificat, el Sallent. El segon entrenador dels de l'oest de la ciutat, Jordi López, espera recuperar la bona dinàmica.
El Sallent és un partit clau per nosaltres, també per tallar una miqueta aquesta mala ratxa que hem agafat, que els resultats no ens han acompanyat, però pel joc sí que ho estaven fent bé, però malauradament, doncs mira, al final els resultats són els que manen, i sí, la setmana que ve contra el Sallent és un partit clau per nosaltres, que hem de treure els 3 punts sí o sí, perquè a més és a casa.
Aquest Can Rull Sallent arrencarà diumenge a 1:15 del migdia.
L'últim integrant sabadellenc del grup 4, el Tibidabo Torrarromeu, necessita sumar els 3 punts per allunyar-se de la zona de descens.
Els blanc i vermells, que van sortir la setmana passada de la zona calenta de la classificació, buscaran diumenge contra el cué del grup, el Calaf, una victòria que els allunyi una mica més de la part baixa.
I la Unió Esportiva Sabadellenca, que es troba al grup 5, també necessita la victòria si vol abandonar les places de descens.
Els del sud de la ciutat descendirien en cas que la Lliga acabés avui. Tot i això, tenen la permanència a només un punt. Una victòria diumenge al camp del Singerlin els podria fer sortir d'aquestes posicions de descens.
I aquest dissabte arriba el derbi de la segona B de futbol sala entre el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia. Un derbi marcat per les urgències dels nedadors, ja que arrencaran la jornada en zona de descens.
I tot i que els d'Arnau Casabon tinguin 2 partits pendents, una derrota al Pavelló del Nord contra l'etern rival podria complicar encara més la situació a tot just un mes i mig de finalitzar la competició. Però també és cert que des del canvi d'entrenador l'equip ha redreçat el rumb, com recorda el president de la secció de futbol sala del club, Àlex Porres.
Després del canvi d'entrenador, doncs la dinàmica s'ha canviat totalment i els números així ho demostren, no? Des de que està l'Arnau, doncs, bueno, portem 3 partits de 4 guanyats i la dinàmica pues és bona. Suposo que no està tot fet, encara seguim allà en situació perillosa i hem de seguir treballant, competint i intentar tirar cap endavant d'aquí a la resta de temporada, el que queda.
La Pia, en canvi, esgota les seves opcions de classificar-se per la pròxima edició de la Copa del Rei. Els escolapis han baixat la marxa en les últimes setmanes i pel seu president, Jordi Graell, una de les principals explicacions és la falta d'efectius per lesió.
Sempre diem que l'objectiu, sent el club que sent i comptant amb els recursos que comptem, pues mantenir la categoria ja és un gran èxit. Però també és veritat que quan hi ets i t'hi poses sempre vols més, no? I la Pia vam començar malament una vegada més per les baixes, perquè tenim 4 o 5 jugadors que no podien jugar, vam començar molt arrossegant l'ala, vam agafar una dinàmica molt bona perquè vam omplir tots els efectius potents del club i realment pues, van funcionar i ara tornem a estar en èpoques baixes. A partir d'aquí, i home, renunciar, crec que si els preguntes als jugadors diran que ells no renuncien absolutament a res, però sent realistes, pues, patirem una mica.
Des d'ambdues parts s'ha tornat a fer una crida a la responsabilitat per rebaixar l'escalada de tensió dels últims derbis i ha establert uns protocols com a resultat de les reunions mantingudes en els últims mesos. El partit d'aquest dissabte al Pavelló del Nord arrencarà a 7:45 del vespre.
I el Natació Sabadell de tenis taula se la juga encara més aquest dissabte. A l'equip nedador només li val la victòria davant del Son Cladera en la tornada de l'eliminatòria del play-out de la Divisió d'Honor per seguir viu en la lluita per la permanència. Gerard Puentes, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dissabte a les 5 el club té una cita important a Palma de Mallorca. Després del desfavorable 3-4 de l'anada, als sabadellencs només els hi val la victòria i la millora d'aquest resultat. Si no, el descens serà ja una realitat. Àlex Bocanegra, entrenador del Natació Sabadell, assegura que, tot i això, ara mateix la pressió la té el Son Cladera.
Jo crec que la pressió el tenen ells al final, no? Perquè són els favorits, en principi ells són els que haurien de guanyar el partit, no? I aquí ja van treure un resultat que a priori tampoc és molt favorable, però bueno, allà nosaltres guanyant 4-2 o anant al dobles i comptant sets també ens podem emportar el partit.
En cas de passar segona ronda, el rival serà el Calella, quart del seu grup i que ha pogut evitar la primera ronda gràcies als efectes classificatoris.
I acabem amb motor perquè Sergi Giral afronta aquest cap de setmana la 70a edició del Rally Costa Brava, el més antic d'Espanya. Ho farà copilant un Porsche 911 al costat de Quini Muntada.
El copilot sabadellenc que la setmana passada va guanyar el Rally del Pla de l'Estany afronta la primera prova de l'europeu amb una llista molt interessant. En total, 181 cotxes prendran la sortida demà divendres. Giral afronta aquesta prova amb molta il·lusió.
És el rally que més bona llista de la que hi ha a nivell espanyol no hi ha hagut mai, no? Fora del Mundial, no? Però 180 cotxes clàssics. Si veieu la llista, és impressionant la de màquines bones que hi ha. És la primera prova a l'europeu, i això porta que hi hagi molta gent i molta gent de fora, no? i jo animo el públic que hi vagi perquè podeu gaudir dels trams nostres aquí a Girona i d'unes màquines brutals.
La primera etapa es disputarà demà amb sortida a Fornells de la Selva i Girona.
Mig minut per dos quarts de vuit. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 17 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.